Molt bon dia i benvinguts al Penedès en xarxa d'aquest dilluns 29 de setembre de 2025. Som a dos dies, a dos programes d'acomiadar el setembre i estrenar octubre. Justament avui parlarem d'un element molt tardoral, molt d'octubre-novembre, els bolets. L'equip desplegat, com sempre, a Ràdio Sant Sadurní, Canal 20, Domenys Ràdio, i des de Ràdio Vilafranca us saludem Marc Pujol i Sílvia Delgado en nom de tots ells. Si us quedeu, compartirem aquestes 3 hores de ràdio a l'antena del Penedès en xarxa, que començarà després del sumari amb la roda d'actualitat. Una petita càpsula que us serveix per situar la setmana, per saber què passarà, què es cou, arreu de l'Alt i el Baix Penedès. A 9:45, primera cita d'aquest matí, d'aquest dilluns, amb l'actualitat de les nostres comarques, el flaix informatiu, aquests 5 minuts, per saber com es lleva aquest matí de dilluns. És dilluns i després del primer flaix arriben els esports, uns esports que ara ja sonen força a resultats. Aquest cap de setmana començava a caminar l'Hockey Lliga, farem crònica i escoltarem els tècnics del Calafell i del Noia. També tindrem hoquei patins femení, el Patí Vilafranca debutava a casa i, és clar, parlarem del partit del Degà Penedesenc del Futbol Club Vilafranca. A la roda d'actualitat ens parlaran del Cabatàs, que té lloc aquesta setmana a Sant Sadurní, i nosaltres, a l'actualitat, a les 10:06, ens fixem en una altra cita important que té lloc aquesta setmana a la capital del Cava, perquè, a banda d'acollir aquest 29è Cabatàs, també celebren la quarta edició de Territori Efervescent, la trobada d'elaboradors emergents de vins escumosos, de la qual us volem parlar a l'entrevista de les 10. A 10:45, de nou 5 minuts perquè els serveis informatius ens expliquin què passa aquest dilluns, com comença la setmana. I a 10:45 ens acompanyarà el jardiner Tom Vilarrúbies, com dèiem, parlant d'un element, d'un producte gastronòmic molt i molt tardorenc, com és el bolet. A les 11:06 entomem ja la tercera hora d'aquest matí de dilluns amb Passa el Torn i el Víctor Gutiérrez. Avui ens porta no un, sinó dos jocs i un de polèmic, el Teto, i un altre de la saga de Dungeons and Dragons. A 11:45, últim flaix informatiu, abans dels informatius del migdia, aquests darrers 5 minuts per actualitzar-nos i entomar la recta final d'aquest dilluns 29 de setembre. Uns darrers minuts que passarem a la cuina del Penedès en xarxa, perquè torna la nostra xef, la Gemma Riera, que ens acompanyarà un cop al mes i avui estrena 8a temporada. I com ho farem? Amb l'albergínia. Tots els plats que porta avui, tant si són entrants com principals, com segons, com postres, tenen com a protagonista l'albergínia. Així sonarà el Penedès en xarxa aquest dilluns. Acompanya'ns!
Penedès en xarxa. L'actualitat i l'entreteniment de casa nostra amb les veus del territori.
De dilluns a divendres de 9 a 12 del migdia a la teva ràdio local.
Els dilluns són costaruts, costa una mica situar-se i agafar el ritme. Us ho posem fàcil amb la roda d'actualitat que us presenta la setmana, dia a dia i municipi a municipi. Una roda que engeguem a Ràdio Sant Sadurní amb el Sergi Fernández. Bon dia.
Què tal, Sílvia? Molt bon dia. Doncs aquí a Sant Sadurní ja amb els cinc sentits posats en la cita a nivell promocional i turístic més important que tenim aquí a la capital del Cava, com és el Cavatàs 29a edició ja en aquest 2025. La mostra de caves i gastronomia, que des del proper divendres i fins diumenge s'instal·larà a la part alta del Parc Lluís Companys, amb la participació de més d'una vintena de cellers i una desena de restauradors participants, a més d'una àmplia programació d'activitats musicals i de tastos que tindran lloc tant a la mateixa fira, amb espais de tast, com a un altre dels espais que té molta importància durant el cap de setmana, que és el celler de la Fassina de Can Guineu. Divendres a la tarda es farà la inauguració oficial d'aquest cavatàs, amb la participació enguany de la periodista i sommelier Eva Vicens. L'activitat i el moviment ha començat ja amb força intensitat aquest mateix cap de setmana, amb els primers treballs de preparació i la instal·lació ja de les estructures, els estands, la il·luminació i els escenaris, doncs, que ja es poden veure en aquests espais que acollirà el Cavatàs 2025. Per l'altra banda, l'associació comercial Son Sant Sadurní enguany no s'instal·la al Cavatàs, com havia fet en els anys anteriors, amb una mostra d'artesans, però sí que participa durant el cap de setmana, organitzant conjuntament amb la regidoria de comerç diverses activitats al centre vila per dinamitzar, doncs, la jornada de dissabte. Hi haurà una cercavila, un espectacle de comèdia, circ i també un concurs, l'Aparador Fest, que és una ruta d'aparadors decorats amb motius del cava i de la vinya entre les botigues adherides de Som Sant Sadurní, que estaran durant els propers dies fins al dia 17 d'octubre que es poden visitar. També aquesta setmana, Sant Sadurní, abans arriba el proper dimarts, sessió ordinària del mes de setembre del ple municipal de l'Ajuntament a partir de 7:45 de la tarda, que es pot seguir en directe per Ràdio Sant Sadurní, també en streaming al web municipal. L'hora del dia, doncs, principalment de tràmit, i amb moltes qüestions econòmiques, i es renova o s'aprova la renovació dels càrrecs de jutge de pau del municipi. Una cita destacada també aquesta setmana serà dimecres, quan es donarà a conèixer el veredicte de la desena edició del Premi de Novel·la Curta Celler de Lletres, un certamen que impulsa la Biblioteca Municipal i la Regidoria de Cultura, un festival literari que ha promocionat en els darrers anys la creació literària inèdita i en català de temàtica relacionada amb el vi i el cava. El guanyador o guanyadora d'aquest premi veurà, doncs, no només la seva obra publicada, ho farà l'editorial Saldonà, sinó també hi haurà una dotació econòmica de 1.000 euros. Ens n'anem a Gelida, que inicia aquesta setmana el cicle de tallers de salut emocional a càrrec de la psicòloga Vanessa Belmonte. Seran un total de 3 propostes que aniran d'octubre a desembre. La primera, el proper mes, constarà ja de 3 sessions que arrenquen dimecres sobre com afrontar el dol davant d'una malaltia. Tots els tallers es fan al CIC de Gelida i l'inscripció prèvia es pot fer al mateix web municipal, gelida.cat/inscripció-salut. Un dia abans d'aquest inici dels tallers, el dimarts 30 de setembre, Gelida també convoca una sessió de ple ordinari que començarà a les 8 de la tarda i amb una hora del dia que té moltes mocions, molt de debat polític, diverses propostes del govern i també, de manera particular, dels grups del PSC i d'Esquerra Republicana en àmbits com la llengua, la salut mental, la situació de Gaza, d'aquesta guerra, d'aquest genocidi, i la gestió sostenible de la zona forestal. I aquesta serà la darrera setmana de la present edició del Fontapa, una iniciativa en què participen una dotzena de bars i restaurants del municipi i que té com a objectiu impulsar el sector gastronòmic, posant en valor la creativitat culinària, el producte de proximitat i el talent de la restauració local. des de divendres i fins diumenge. Per tant, última cita aquesta setmana per gaudir d'aquestes propostes especials del Font Tapa. I un parell de punts més, Sant Pere de Riudebitlles, que commemora dimecres el referèndum de l'1 d'octubre del 2017 amb la lectura d'un manifest i música a les velles escoles, serà a partir de les 7 de la tarda. I pel que fa a Mediona, que obre aquesta setmana el termini per sol·licitar ajuts a l'activitat esportiva per infants i joves d'entre els 3 i els 18 anys, o persones també que per motius terapèutics o per fomentar la salut duguin a terme algun tipus de disciplina o de modalitat. El període per demanar aquestes subvencions s'obre ja aquest dilluns, finalitza el 17 d'octubre. Tota la informació pels veïns i veïnes que s'hi vulguin acollir al web municipal mediona.cat. Sílvia.
Moltes gràcies, Sergi. Bon matí. Seguim desplegant l'activitat a l'Alt Penedès, ara des de Canal 20, amb el Miquel Rivera. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia, i molt bona setmana. Seguim oferint-vos previsions. Avui comencen les inscripcions per a la gran sortida jove de l'Alt Penedès aquest any a PortAventura World. Els joves empadronats de 18 municipis de l'Alt Penedès podran inscriure's fins al 12 d'octubre i a partir del 13 fins al 17 per a joves no empadronats si hi ha places lliures. La sortida serà el dissabte 8 de novembre amb el transport fins al parc d'atraccions gratuït. Per a més informació, us podeu posar en contacte amb el dinamitzador de joventut al telèfon 682 71 19 57 o per correu electrònic a joventut03@ccapenedes.cat. També aquest dilluns arribarà el servei de banca mòbil a Sant Cugat de Sesgarrigues, a la plaça del Sindicat de 12 i 10 a 3 quarts de 2 i a Castellet i Laurnal al Centre Cívic La Clariana a partir de les 13:40. Dimarts, a Castellví de la Marca, s'iniciarà una jornada de donació de sang de 5 a 9 de la nit a la sala polivalent de la Múnia. Paral·lelament, a la mateixa sala polivalent es crearà un mural en homenatge a les persones donants de sang de 5 a 8. I aquest dimecres a les Cabanyes s'inicien les inscripcions per a una altra sortida, aquest cop per anar al Teatre Romea, a veure l'últim espectacle de La Cubana, L'amor venia amb taxi. La sortida serà el dijous 13 de novembre i la sortida es farà amb bus des del Centre Cultural i Lúdic a les 6. Les inscripcions romandran obertes fins al 22 d'octubre. A Sant Martí Sarroca, el dijous a les 5, a la Biblioteca Neus Català i Pallejà, Roser Serra portarà Els fruits de la tardor, a l'hora del conte. I divendres, a 6:15 de la tarda, a Santa Margarida i els Monjos, es donarà inici a la Festa de la Transhumància. Cal divendres a les 5:30 de la tarda, a la biblioteca, realitzarà un conte per als infants, a càrrec de la Guilla Teatre. A més, a Castellet i Laurnal es presentarà el llibre Origen de la vinya i el vi a Catalunya, de Dani López i Lluís Tolosa. Es farà un tast de vi brisat fet a l'antiga, Judes Macabeu, amb maridatge de formatges. Aquesta activitat és gratuïta i es farà a la Societat Cultural i Recreativa La Masucaire, de 8 a 10 de la nit. El dissabte segueixen les activitats relacionades amb la Festa de la Transhumància a Santa Margarida i els Monjos. Es farà una caminada oberta a tothom que sortirà de davant de l'Ajuntament de Pacs a 9:45 del matí i arribarà a 1:15 davant del punt d'informació del Mercat dels Monjos. I de 10 a 2 hi haurà una visita guiada per la Sierga i el Refugi del Serral, l'antic camp d'aviació de Santa Margarida i els Monjos. A més, a les 3, arriba a la Granada el Campionat de Catalunya de Pamtrac, al camp de futbol de la Granada. Qui es vulgui presentar a la prova, les inscripcions tanquen dimecres a mitjanit. Per acabar aquest diumenge, el Club de Lectura de les Cabanyes comentarà de 12 a 1 a la plaça de la Guitarra el llibre Los Cuchillos Largos, d'Irving Welsh. A més, qui vulgui visitar la Torre de Moja, d'11 a 1 hi haurà jornada de portes obertes. I per finalitzar la Festa de la Transhumància, a les 10 començarà la fira. Durant tot el matí es podrà visitar el mercat amb parades de degustació de vins, caves, formatges, embotits, artesania i brocanters. A les 11 hi haurà cercavila pel desè aniversari del grup infantil Les Pastoretes dels Monjos. Els balls sortiran des de la plaça del Molí del Vent i l'exhibició de balls serà a 1:45. Per últim, a 1:15, concert de Carra de Pina Pintado.
Presentem ara la setmana als diferents municipis del Baix Penedès des de Domenys Ràdio i amb la Lourdes Meronyo. Bon dia.
Molt bon dia, Sílvia. Doncs comencem, com sempre, aquí a Sant Jaume dels Domenys perquè avui comença la setmana de la gent gran. Avui, de 10 a 12 del matí, hi haurà jocs de taula al Centre Cívic. Demà dimarts, xerrada d'alimentació a partir dels 65 amb la Laura Masjornet a la sala d'actes de la Casa de Cultura. Serà de 11:15 a 12. Pel que fa dimecres, taller de tècniques d'automassatge al Centre Cívic, de 11:15 a 12:15. Dijous, taller Cantem Plegats amb Quim Vila a la sala d'actes a la Casa de Cultura, de 11:15 a 12. I divendres, al Centre Cívic, de 10 a 12, juguem a jocs de taula. Recordem també que demà a les 10 del matí, al Penedès, Terres de l'Ebre i Tarragona es rebrà l'alerta de protecció civil al mòbil. Important més que res, perquè a partir de les 10 del matí començaran a sonar aquests mòbils amb l'alerta aquella que estem acostumats. També demà a 8:15, reunió informativa al Parc de Bombers Voluntaris amb el voluntari. Nova convocatòria de 300 places per a l'acreditació parcial com a membre del cos de bombers voluntaris de la Generalitat. I pel que fa a dissabte, hi haurà una caminada de 4 quilòmetres on penjaran caixes niu de ratpenats i d'ocells. Serà la trobada al bosc de Can Pau a 7:15 de la tarda i caminada més sopar té un cost de 10 euros. Continuem a Llorenç del Penedès perquè aquest divendres a 8:15 de la tarda a la Sala Jovent hi haurà la inauguració de l'exposició ordinari de la celebració. Dins d'aquest cicle compresia Viaix Poètic, la cinquena edició que us ho ampliarem més abastament el dimecres a l'agenda al detall. Pel que fa al dissabte, dia 4, a 8:00 de la tarda, a la Sala del Cinema de la Comprativa Cicle Gaudí amb la pel·lícula Wolf One. El diumenge, a 12:45, a la Sala Jovent, presentació del llibre Caires Circulars. I al centre, a causa de la previsió de pluja que va amenaçar les nostres comarques fa dos diumenges, i tornaran amb el Genset Festival que us explicaven fa un parell de setmanes a l'agenda al detall. Continuem a l'Arboç, ja que aquest diumenge tindrà lloc la cursa i marxa 5K contra el càncer, també amb curses infantils. A la Bisbal del Penedès, aquest diumenge arriba la fira. A partir de les 10 i durant tot el dia, a la plaça de l'Església hi haurà fira d'entitats i artesania i mostra de comerços bisbalencs. A 11:15, inauguració institucional. A 12:45, mostra de balls populars. A la plaça Major, de 11:15 a 2, jocs de fusta gegants i tradicionals. A les 5 de la tarda, a la plaça Major, espectacle teatral i musical. A 17:45, a la plaça l'Església, Room Escape en equip. I a les 7 de la tarda, a la plaça l'Església, maridatge de productes al restaurant Ui de Llebre, Oli Torclum, la pastisseria Mago, Guedina Obrador i vins de la Pical, acompanyat de música en viu amb Dolça Prat i Marc Cros. Margem ara cap al Montmell, ja que aquest dissabte celebren la 20a Fira dels Oficis. Marxem ara cap al Vendrell, que continuen celebrant aquestes festes de la gent gran. Aquest dimecres serà el torn a les 6 de la tarda al local de l'Associació de Jubilats dels Barris Marítims de Coma-ruga. Serà el moment de gaudir de karaoke musical a càrrec del Sound. Pel que fa a dissabte, a les 5 de la tarda a la Rambla de Josep Canyes i Canyes, refrigeri i actuació musical amb el Maduet. I diumenge, a les 2, al restaurant Xaloquei de Sant Salvador, celebració de les noces d'or 50 anys de casats durant l'any 2025. Però no marxem encara del Vendrell, ja que divendres, com sempre, Mercat Setmanal del Vendrell, dissabte, al Mercat Setmanal de Coma-ruga, dissabte, faran el Trencacames, a les 8 de la tarda al Teatre Àngel Guimerà, obra de teatre, turisme rural. I atenció, perquè el dissabte se celebra l'acte inaugural de l'inici de commemoració del centenari dels nens del Vendrell. Serà a les 6 de la tarda, on hi haurà una primera part a l'Auditori del Tívoli, i a partir de les 8 a la plaça Vella hi haurà un espectacle de gran format amb música, projeccions i també DJ. Continuem ara a Calafell, ja que avui a les 12 a l'Església de l'Assumpció de Segur de Calafell hi haurà ofici solemne de Festa Major en honor a Sant Miquel. Aquest cap de setmana se celebra el 25è cap de setmana ibèric. Durant tot el cap de setmana hi haurà activitats a la Ciutadella Ibèrica.
I acabarem aquesta roda d'actualitat a Ràdio Vilafranca explicant què passarà a la capital de l'Alt Penedès durant aquests dies de la mà del Josep Maria Soler. Molt bon dia.
Bon dia, Sílvia. Una setmana carregada d'activitat a Vilafranca que comença fort, a més, amb un esdeveniment a nivell nacional perquè hi haurà aquesta nit aquí a Vilafranca del Penedès la gala de premis Més Bàsquet. En aquest cas, es tracta de la Festa del Bàsquet Català que celebra la seva primera edició, organitzada per la Federació Catalana de Bàsquetbol, en col·laboració, en aquest cas, amb la xarxa audiovisual local, i que es farà, doncs, com dèiem, des del Casal de Vilafranca, amb un espectacle televisiu que es podrà veure a la nit, a partir de 2:15 a les televisions locals, tot i que a la xarxa Més, que és la plataforma de la xarxa, es podrà veure en directe, que és l'hora en què es fa, a les 8 del vespre, com dèiem, des del Teatre Casal de Vilafranca, en presència doncs, de representants dels principals equips de bàsquet a nivell de tot Catalunya. Això serà avui al vespre, a partir de les 8 en directe i al Casal, i després, com dèiem, a través de les televisions locals, a partir de 10:15 de la nit. Demà dimarts, a les 11 del matí, es fa l'acte de lliurament dels ajuts de la 7a convocatòria de projectes d'impuls pel territori que organitza i que dona la Fundació PINAE i que tindrà lloc a l'auditori de l'Espai Cultural Fòrum Verger Balaguer a la Rambla Nostra Senyora de Vilafranca del Penedès. Aquest lliurament, doncs, de projectes d'impuls pel territori que té lloc demà al matí a partir de les 11 a Vilafranca. També demà ens explicaran des de l'Ajuntament de Vilafranca una nova edició, la quarta en aquesta ocasió, de l'Invisible, la fira d'allò que no has vist, una fira que promou el talent juvenil, que tindrà lloc el dissabte 11 d'octubre i que es donarà detalls de la seva organització, en aquest cas demà a la tarda, a través de la representant de la regidoria de joventut, la regidora Montse Arroyo. Això serà demà a la tarda. També demà a 6:45 de la tarda i a l'Auditori Municipal, Maria Rosa Juncosa, es fa un acte que és tradicional ja a Vilafranca, la celebració de la festa patronal de la Policia Local a Vilafranca del Penedès. En aquest cas, sempre s'escau a l'entorn de la Diada de Sant Miquel. Sant Miquel és avui. L'acte té lloc, com dèiem, demà amb participació de l'alcalde de Vilafranca, Francisco Romero, i també del tinent d'alcalde de Seguretat i Convivència Ciutadana a l'Ajuntament vilafranquí, Ramon Zavallà. Un acte doncs, que té lloc a l'Auditori de Vilafranca aquest dimarts a la tarda vespre, a partir de 6:45 de la tarda. I val a dir també que demà, concretament, des del Consell Comarcal, amb un acte que tindrà lloc a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca, es presentarà també una proposta de promoció del territori. En aquest cas, la proposta de Valor Penedès, 1000 maneres de viure'l, per promocionar des de la vessant turística el territori del Penedès, amb una activitat que comptarà també en presència del sotsdirector general de Desenvolupament Turístic Territorial de la Generalitat de Catalunya, Xavier Font, i, evidentment, també del president del Consell Comarcal de l'Alt Penedès, Xavier Lluch, a més, també dels responsables del Consorci de Promoció Turística del Penedès. Aquesta proposta, doncs, de promoció del territori que es presenta demà a les 6 de la tarda a l'Auditori del Vinceum de Vilafranca. I d'altra banda, ja anant avançant durant la setmana, ens desplacem ja cap al dijous perquè hi haurà un espectacle, Dream of the Land, que reunirà ballarins de Palestina i de Catalunya i que arriba a Vilafranca del Penedès, com dèiem, aquest dijous a les 8 del vespre. Un espectacle, Dream of the Land, a l'Auditori Municipal, una obra dirigida per Saraf Zardait, que és un ballarí coreògraf palestí que fusiona el folclore palestí, la dansa d'arrel catalana, amb la dansa contemporània, reunint ballarins de Palestina i de Catalunya. La proposta sorgeix després de tancar la primera edició del Festival Incert, en el que Palestina ha estat un dels territoris protagonistes, per tal de reprendre el treball i compromís amb el poble palestí. Les entrades són gratuïtes, però cal, això sí, fer una reserva prèvia a l'adreça cultura.vilafranca.cat. Això serà dijous i divendres arriba una nova edició del Repensem-nos, la del 2025, que debatrà, entre altres temes, sobre el model educatiu, el debat migratori o la cultura catalana. Els dies 3, 10 i 17 d'octubre té lloc aquesta 6a edició de les jornades Repensem-nos a Vilafranca, organitzades per Marxa de Torxes per la Independència. Aquest any les sessions busquen reflexionar sobre tres temes complexos, el model educatiu, el debat migratori i la cultura catalana. El primer dels debats, sota el lema Ensenyar o educar, té lloc aquest divendres a partir de les 7 de la tarda a l'Auditori del Fòrum Verger Balaguer a Vilafranca del Penedès. I acabem també amb un detall que tindrà lloc diumenge, una missa de comiat i acció de gràcies que se celebrarà el diumenge a les 6 de la tarda a l'Església de la Mare Déu de Montserrat de l'Espirall. En aquest cas, és comiat i acció de gràcies a les Vedrunes després de l'anunci del tancament de la seva comunitat a Vilafranca del Penedès.
Gràcies, Josep Maria. Bon dia.
Igualment.
Penedès en xarxa. Les notícies.
Bon dia, són 9:15. Comencem amb el primer flanx informatiu del matí. El Penedès pressiona per fer que l'eix transversal ferroviari sigui una realitat. La Fundació Museu Pau Casals del Vendrell ha acollit aquest divendres la jornada Eix Transversal Ferroviari com a projecte de país. Per on passa el tren? Per quina via? L'acte organitzat per la Fundació Propenedès, amb la col·laboració dels ajuntaments de Vilafranca i el Vendrell i de l'Associació Provegaria Penedès, ha posat al centre del debat el futur del ferrocarril de mercaderies a Catalunya. Ho ha fet en un moment crucial per la planificació d'infraestructures a l'espera de la conclusió del corredor mediterrani, amb un increment important del transport de mercaderies per tren i amb molts problemes a la xarxa de transport de viatgers. L'eix transversal ferroviari és una infraestructura ferroviària projectada entre Lleida i Girona, pensada principalment pel transport de mercaderies, tot i que també podran circular-hi trens de viatgers. Es va idear, dibuixar, preveure i aprovar ja fa 15 anys i compta fins i tot amb un pla director aprovat per la Generalitat l'any 2010. Santa Margarida i els Monjos inicia la instal·lació de 8 càmeres de seguretat a la via pública. Han començat els treballs d'instal·lació de les noves càmeres de seguretat a la via pública de Santa Margarida i els Monjos, una actuació especialment reivindicada pel veïnat de Cal Rubió, amb l'objectiu de millorar el control, la prevenció i la dissuasió de fets delictius al municipi. En aquesta primera fase s'instal·laran 8 càmeres distribuïdes en punts estratègics del municipi. Els dispositius funcionaran amb gravació les 24 hores del dia, la qual cosa permetrà reforçar la seguretat ciutadana i donar suport a les tasques policials d'investigació. L'Ajuntament estudia la possibilitat d'ampliar en un futur proper el nombre de càmeres per continuar avançant en la protecció i la seguretat del conjunt del municipi. Del 29 de setembre al 3 d'octubre serà la setmana de la gent gran a Sant Jaume dels Domenys. Es proposen activitats diverses pensades per fomentar la participació, la convivència i el benestar de les persones grans del municipi. Des d'avui fins al 3 d'octubre, com dèiem, Sant Jaume dels Domenys viurà la setmana de la gent gran, coincidint amb el Dia Internacional de la Gent Gran, que se celebra l'1 d'octubre. Durant aquests 5 dies es proposen activitats diverses pensades per fomentar la participació, la convivència i el benestar. Avui al Centre Cívic es començarà amb una sessió de jocs de taula de 10 a 12 del matí. Dimarts 30 de setembre, a la sala d'actes de la Casa de Cultura, la nutricionista domenyenca Laura Mas i Jornet impartirà una xerrada sobre alimentació a partir dels 65 anys. El dimecres 1 d'octubre, al Centre Cívic, es farà un taller de tècniques d'automassatge de 11:15 a 12:15, amb inscripcions ja tancades. Dijous, dia 2, també a la sala d'actes de la Casa de Cultura, Quim Vila conduirà el taller Cantem Plegats de 11:15 a 12:00. El divendres, dia 3, el programa es clourà amb una nova sessió de jocs de taula al Centre Cívic de 10 a 12 del matí. I acabarem explicant-vos que més de 150 persones van assistir aquest dissabte a la commemoració del referèndum de l'1 d'octubre del 2017, que va organitzar a la plaça de l'Església de Sant Sadurní l'ANC i Òmnium Cultural. La jornada va comptar amb un espectacle infantil, un recital de poemes i les actuacions de la coral Sant Sadurní i el grup Filibusters. L'organització va oferir un servei de bar amb entrepans, postres i beguda que servirà per recollir fons de cara a properes iniciatives i activitats. Per motius de salut, no va poder assistir el president de l'Assemblea Nacional Catalana, Lluís Llach. Sí, ho va fer l'activista Jordi Pessarrodona, que va acompanyar en els parlaments a representants del Secretariat Nacional de l'ANC, així com membres d'Òmnium.
Penedès en xarxa.
Passen gairebé 6 minuts de 9:15.
Els esports.
És dilluns i els esports ja sonen a resultats i també a anàlisi. Començarem amb l'hoquei patins, perquè aquest cap de setmana ja ha començat l'hoquei lliga. I qui ha guanyat en aquest inici d'hoquei lliga és el Calafell Menorquina, que s'ha imposat per 4-2 al Ribes. Ens ho explica la Lourdes Meronyo des de Domenys Ràdio.
Així és, Sílvia, els homes entrenats per Guillem Cabastain han deixat encarrilat el triomf en el primer temps i han gestionat bé l'avantatge que els ha permès sumar els tres primers punts de la temporada. La diana inaugural de l'Hockey Lliga 2025-2026 per als Verds arribava en el minut 5, quan Sergi Folguera superava el visitant Marc Castanyer. Tot i la comoditat del triomf, el Ribas ha volgut donar guerra. Verdú empatava el maig en el minut 13, però mig minut després Carles Domènech tornava a avançar els calafellencs. L'alegria madrilenya només durava uns segons per tornar a una realitat que s'ha complicat més a 6 minuts del descans. Biel Pujades anotava el 3-1 i deixava l'encontre coll avall. Domènech ampliava el marge en el minut 31 i només l'exbandrellenc del Rió amb una falta directa posava el 4-2 definitiu en el minut 47. Escoltem les declaracions que feia l'entrenador Guillem Cabastany.
Sabíem de la dificultat del rival. El Ribas acaba de pujar, però fa 2 anys ja va estar a Hockey Lliga i era un equip super atrevit, super ambiciós, i ja pensaven, tot i que han canviat d'entrenador, però pensaven que podien seguir la mateixa línia de fa 2 anys, i així ha sigut. És més, durant molts minuts ens han obligat a defensar i ens han incomodat molt el nostre atac. Bueno, per moments hem sabut jugar aquest tipus de partit i contraatacar molt bé, perquè ens donaven contres i d'aquesta manera hem pogut posar-nos 3-1. I la segona part, que la idea l'hem mantingut per moments, però per moments hem tingut preses de decisions molt equivocades, errors que no s'han de cometre, decisions individuals en moments concrets que no es poden cometre, i els hi hem anat donant algunes masses oportunitats. Quasi podríem dir que el millor jugador nostre ha sigut el Martí Serra i no és bona notícia, i menys a casa. Bueno, hem salvat els 3 punts, hem guanyat, hem patit un palet ara al final, però hem de ser més conscients de que s'han de fer les coses més ben fetes, que s'ha de respectar a tothom. Avui ha sigut un bon avís. El Calafell fa 2 anys no va guanyar el Ribes ni a casa ni a fora, i per tant estàvem bastant avisats, i ara més, per sort, estem avisats amb 3 punts, que bé, era l'objectiu mínim que hem complert. Avui nosaltres, al no jugar l'Isaac amb la baixa de l'Aleix, tenim una rotació menys. Evidentment que s'arriba al final del partit un pèl cansats, jo crec que ells també, que també ho han notat una miqueta, i al final del partit, quan més cansat estàs, és més fàcil cometre errors. I el que intentem evitar amb la rotació, intentant ficar gent una mica fresca al tram final, evitar que es cometin tants errors, però n'hem comès masses i els hem donat opcions d'ajustar més el marcador o de que la victòria perillés. I aquí és on hem de fer reflexió, mirar-nos-ho bé. Ara, per mala sort, tenim 15 dies de sense jugar i ens serviran per treballar. Dic mala sort perquè penso que el millor ja seria continuar amb la competició, però bueno, aprofitarem aquests 15 dies per mirar-nos-ho bé i tornar a millorar el nostre joc. Hi ha hagut bastantes situacions complicades que penso que els àrbits també no han fet el seu millor partit, però bueno, no és excusa. Nosaltres, amb tota l'atenció en els nostres errors, en les nostres coses bones i errors que hem comès per millorar-ho.
Primers 3 punts per a un Calafell que no tornarà a competir a la Lliga fins al 12 d'octubre, amb la visita a la pista de l'Igualada en la jornada número 3.
Pel que fa al Noia Freixenet, no va tenir l'inici esperat a casa en una tarda especial en què estrenava nou himne i cançó del 75è aniversari. El Sergi Fernández ens ho explica des de Ràdio Sant Sadurní. Bon dia de nou.
Què tal? Bon dia. Doncs el Noia Freixenet va desafinar una mica en aquesta estrena a casa. No va començar bé la temporada de l'Hockey Lliga per l'equip sadurninenc, i ahir va caure al pavelló de l'Ateneu La visita era d'un equip poderós com el Lleida, molt seriós, que ja fa molts anys que fa molt bé les coses i que va saber aprofitar les seves oportunitats a la pista sadurrinenca i que va concedir molt pocs espais als jugadors del Noia. Una acció sorpresa de Badia permetia als de la terra ferma avançar-se als 13 minuts i durant la primera part, tot i que el Noia va disposar de moltes ocasions, podria haver aconseguit l'empat, de fet, si els àrbitres haguessin certificat amb imatges de televisió, és el que té que l'hoquei patins no disposi de VAR, com d'altres esports, en una jugada en què la bola va superar clarament la línia de gol. La igualtat en el joc, tot i aquest 0-1, es va tornar a trencar a l'inici de la segona meitat amb una acció ben resolta per Miguelez i poc després, aprofitant una superioritat numèrica, el Lleida situava el 0-3, un resultat que, tot i que quedaven pràcticament 20 minuts, semblava ja liquidar el duel, perquè el Noia ho intentava, però tenia moltes, moltes, moltes dificultats per arribar a porteria. Molt de desencert, manca de punteria, només a les acaballes Xavi Costa reduïa pràcticament de manera simbòlica la diferència, no hi havia massa temps per més, i deixava el marcador a l'1-3 final. No ha estat el resultat desitjat per un Noia que ahir la tarda, doncs, davant l'afició no només debutava en competició, sinó que estrenava, també era un dia especial, estrenava la nova versió del seu himne i una cançó commemorativa del 75è aniversari de la fundació de la secció d'hoquei del club. Això ens explicava l'entrenador del Noia, Carlos Cortijo, al final del partit. Valorava el treball de l'equip, reconeixia els problemes de punteria que l'havien condemnat moltíssim al llarg del partit i, evidentment, tornava a recordar que es tracta d'un equip en construcció, amb moltes cares noves, molts jugadors que s'han de coblar, però el que queda de moment és aquesta derrota. Escoltem a Carlos Cortijo.
No hubiese gustado sacar los tres puntos, no ha podido ser. Es el comienzo, sabemos lo que somos, hemos trabajado muy bien durante la pretemporada y ya sé, aquí me queda otra. Creo que hemos hecho un partido bastante completo. Si nos guiamos por el resultado, pues lógicamente estamos decepcionados. Pero si analizamos el partido más fríamente, creo que ha sido un partido muy igualado. De tú a tú jugamos contra un gran equipo, que ya lo conocemos bien del año pasado. Y ha habido momentos del partido en el que hemos tenido bastantes opciones de materializar y hoy la bola no ha entrado. Pero en líneas generales el equipo nos ha venido abajo. Con un 0-3 en casa no es fácil. Hemos tirado de garra y bueno, hemos tenido nuestras opciones de poder engancharnos. No ha podido ser, sin dramas, el primer partido de liga, a por el siguiente. Bueno, nosotros tenemos jugadores de mucha calidad, estamos entrando todas las facetas del juego y una de ellas es la finalización. No es el primer partido que no nos pasa a nosotros, que pasa a otros equipos, por lo tanto, los chicos están bien, están con confianza individual. El equipo creo que está trabajando y dando los pasos que tocan. Bueno, pues seguir en la misma línea y a ver si el próximo partido tenemos más fortuna de caragol. Hemos hecho una pretemporada muy dura, todos muy motivados, porque al final hay mucha gente nueva. No hace falta que os diga que la base del equipo con Blay Roca, con Jordi Bargallo y con Iván Morales no está, más el talento que tiene Gavarro. A mí hay jugadores de mucha calidad y muy ambiciosos. Ahora hay que formar el equipo y esto es un proceso. Entonces nosotros el día a día lo estamos disfrutando y lógicamente tenemos que entender que estamos en proceso. Nosotros estamos muy tranquilos, nada a reprochar, porque insisto, la pretemporada ha sido muy dura y hemos trabajado mucho y a seguir hacia adelante. Pues es difícil de gestionar porque como no podemos ahora expresarnos, pues bueno, controlando las emociones. Sí, es verdad que más que entre o que no entre, porque a ver, los errores están a la orden del día, no de los árbitros, sino también de los jugadores. Es un poco que ya lo hemos hablado con él, la actitud de no ir a ver si la bola había entrado o no entrado. Es un poco lo que a mí más me ha sorprendido. Ellos lo han reconocido, que igual podían haber hecho un poco más. Y bueno, son decisiones que se toman. Hay muchas que tienen que tomar en un partido. Y bueno, pues en este caso sí nos podría haber ayudado a cambiar un poco el signo del partido. No es fácil ir contra este equipo por detrás del marcador, porque son jugadores individualmente muy, muy, muy potentes y así ha sido que al final nos ha costado el poder contar.
Doncs després d'aquesta derrota, el Noia que només li queda doncs refer-se, evidentment la propera cita tampoc serà fàcil, una visita a la sempre difícil pista de l'Alcoi serà el proper dissabte al vespre, Sílvia.
Gràcies, Sergi.
Bon dia.
D'altra banda, el Patí Vilafranca femení, que enguany s'estrena a la Nacional Catalana, ha debutat a casa. D'elles, també del Patí Vilafranca i de futbol, del Degà, ens en parla des de Ràdio Vilafranca. L'Eric Guijarro, bon dia.
Molt bon dia.
Per on vols començar?
Doncs anem amb l'hoquei, seguim la línia argumental del programa i anem amb la Nacional Catalana. També parlarem després del sènior masculí d'hoquei plata, que jugava a Lliga Catalana Plata i, de fet, sumava una nova derrota. Però comencem per les bones notícies. Victòria del Patí Vilafranca femení a la segona jornada de Nacional, 7-2 davant del Reus Deportiu. Segona victòria consecutiva en aquesta estrena a la poliesportiva de l'equip d'Àlex Batlle, que va superar a un dur Reus Deportiu, un equip que va plantar cara, però clarament superiors les vilafranquines, que, com dèiem, s'imposaven per aquest ampli resultat. De fet, al descans ja dominaven per 4-1, amb gols de Paola Vázquez, Ari Busquer, per partida doble, i Jana Tarela. Per les reusenques marcava Iria Guillem. Al segon temps encara va haver més gols a la poliesportiva. El 5-1 el feia Martín, retallava diferència Rebeca González per les reusenques, i al final el Vilafranca acabava ampliant encara més diferències amb dos gols més. En aquest cas, Ariadna Carrión i Paola Vázquez, que tancava la golejada per 7-2. Al final del partit parlàvem amb l'entrenador, amb Àlex Batlle, que feia balanç d'aquesta victòria i també de la primera de la setmana anterior a la pista del Mataró.
Vinga, amb Àlex Batlle, després del partit. Segona victòria, Àlex, d'aquesta Lliga, 2-2, en un partit còmode relativament, perquè aquest Reus, home, tenia bones jugadores i jo diria que Laia Navarrete, tenir una Laia Navarrete és una garantia pel teu equip.
Laia Navarrete, nosaltres considerem que és una portera d'Oc-Lliga, és una portera que és, gràcies a ella podem fer un sistema de joc diferent. I el que em preguntaves del Reus, jo crec que és un dels millors Reus dels últims 5 anys. O sigui, el Reus jo el veig molt bé per competir, a diferència d'altres anys.
Bé, com dèiem, ser una victòria, Àlex, malgrat tenir la lesió de la Regina. Bé, no?
Sí, el tema de tindre nous jugadores és per aquests casos, perquè si hi ha alguna lesió, pues, bueno, són nous jugadores que les nou poden jugar perfectament. Vull dir que la baixa de la Regina sap molt de greu, és una baixa molt important, però les jugadores que estan ho han suplint molt bé.
A què aspira el Vilafranca aquesta temporada?
Bueno, nosaltres estem fent pas a pas, partit a partit, el que es diu típic, però no, volem fer-ho el millor possible i hem de millorar encara moltes coses perquè juguem a vegades amb ansietat ansietat i perquè hi ha tanta il·lusió que això s'ha d'anar mesurant, però bueno, anem partit a partit i a veure què passa.
Enhorabona per avui.
Moltes gràcies.
Doncs les paraules d'Àlex Batlle, responsable d'aquest equip que ha començat d'allò més bé i ara mateix és segon a la classificació a la conclusió de les dues primeres jornades. Com dèiem, també toca parlar del Patí Vilafranca, del seu sènior masculí, que en aquest cas el cap de setmana disputava la tercera i última jornada de la Lliga Catalana Plata, nova derrota per 5-3 a la pista del Jaiec. Per tant, es tanca la seva participació en aquesta competició, que ara viurà la final a 4 el cap de setmana del 3 al 5 d'octubre a la pista del Cerdanyola. La disputaran l'Espanyol i el Manlleu per una banda i el Palafrugell i el Tordera per l'altra. D'aquí sortirà el nou campió de la Lliga Catalana Plata. El Vilafranca ja pensa en el debut a la competició el 18 d'octubre a la pista de l'Espanyol, un dels equips que precisament disputarà aquesta final a 4 de la Lliga Plata. Aquest cap de setmana hem parlat amb un dels protagonistes d'aquest equip, amb el seu entrenador, amb Sito Expósito, coincidint amb la presentació dels equips del Club Patí Vilafranca, que es disputava, que tenia lloc, millor dit, aquest diumenge a la tarda. L'escoltem.
Objectius ambiciosos per aquesta temporada.
Sí, els objectius sempre han de ser ambiciosos i després la temporada ens anirà posant on dicti sentència a la Lliga, no? Però el Vilafranca és un club que volem estar dalt, no volem defugir de la responsabilitat, volem tornar a l'Hockey Lliga, i la pretemporada hem començat, doncs bé, treballant molt, conjuntant l'equip, coneixent les cares noves, ubicant els jugadors a pista, i amb moltes ganes, doncs, de continuar i de que arribi el començament de la Lliga.
Cares noves suposo que és una de les
novetats, no?, a principi de cada temporada. No sé com s'han incorporat aquestes cares noves, suposo que per l'inici de Lliga adaptades, però no sé si s'ha hagut de modificar algun aspecte. Com s'han integrat aquests jugadors?
Bé, la veritat és que l'arribada de tothom ha sigut fantàstica. Els jugadors han vingut amb molt entusiasme, la paraula potser seria entusiasme, els agrada el projecte, volen formar part d'aquest projecte, i la feina és acoplar les peces. Realment no és una cosa que es fa en poc temps, l'entrenador és nou, hi ha 7 jugadors nous, aleshores és un procés, però l'estem recorrent amb ganes i amb il·lusió de que arribi el moment de sentir-nos tots còmodes i a gust amb l'equip que tenim.
Una temporada que serà llarga, la Lliga Plata doncs sempre és exigent, amb un grup segurament exigent, no sé si heu vist també una mica tot el calendari, no sé com el preveieu, les sortides, no sé si heu analitzat una mica els rivals, com espereu aquest inici de l'Hockey Plata, al cap i a la fi és una mica el termòmetre de la temporada.
Sí, l'Hockey Plata acaba sent una lliga molt exigent perquè el premi només se l'endú el primer classificat i en aquest sentit doncs hi ha molt poc marge de relliscar o de fer una patinada, d'agafar un batxe. L'equip ha de ser molt fort mentalment i realment creiem que arribarem preparats, tenim rivals molt durs, hi ha més d'un candidat a aquest ascens, però bé, nosaltres anirem pas a pas, intentar fer-nos molt forts aquí a casa, que passa bona part de l'èxit, i després anar construint, veure fins on portem aquest castell.
Per acabar, comentes la importància del pavelló de la poliesportiva de Vilafranca, suposo que també animar la gent a venir, no?, els partits com a local, també de visitant també, però és complicadet, en el cas dels partits com a local, fer pinya tots plegats per aconseguir un lloc.
Sí, la veritat és que això és feina de l'equip, és feina nostra, en gran escala, gent, no... Demanar-ho és molt fàcil i, lògicament, sí que ho demanem, perquè volem que ens donguin aquest vot de confiança, que l'equip enganxi, engresqui, agradi la manera de jugar, la manera de competir i la manera de representar el Petit Vilafranca.
Doncs esperem que sigui així, que li desitgem la millor de les sorts a aquest senyor masculí del Petit Vilafranca, que ja, fins al 18 d'octubre, s'entrarà en entrenaments. En principi, no hi haurà més amistosos. I tanquem els esports d'avui parlant de futbol. Abans d'anar amb la Lliga Elite, comentar que l'Atlètic Vilafranca va caure per 1-0 al camp del Catllà, primera catalana, una categoria per sobre de la Lliga Elite, on el Vilafranca tampoc va aconseguir puntuar aquesta jornada. Segona derrota consecutiva en les dues primeres jornades, el Vilafranca, de moment, sense conèixer la victòria i a zero amb el seu caseller. Derrota al camp del Ciutat Cooperativa per 2-1 en un partit molt intens, molt igualat, de fet, al descans, amb 0-0. Clarament era el Vilafranca qui, en tot cas, mereixeria anar per davant al marcador, pel que fa a les ocasions. Començava el segon temps amb una línia molt similar, però el 10 de la segona és quan va tenir lloc el moment crític, dos gols consecutius del Ciutat Cooperativa. Primer, Manu, amb una definició exquisita, amb una tisora que entrava per tot l'escaire. Just després intentava fer l'empat Saliu amb una bona jugada personal. Feia tot, excepte posar la pilota cap a dins. La definició davant del porter és l'única cosa que va faltar. I un minut després, en la següent jugada, el Ciutat Cooperativa feia el segon. 2-0 de Hisham, rematant un servei de banda que entrava dins de l'àrea, la pilota botava i definia davant del porter per fer el segon. Ja el temps afegit, després d'una segona part en què el Vilafranca ho va intentar però no va trobar la manera, retallava diferències, Saliu, però era ja un gol que no servia per lluitar per la victòria. Era el minut 94. Al final del partit parlàvem amb l'entrenador del Vilafranca, Patxi Atzerà.
Doncs som ja amb l'entrenador del Futbol Club Vilafranca, Patxi Atzerà, després d'una derrota ajustada del Vilafranca en un camp complicat, el municipal Dani Jarque, per 2-1. Primer de tot, pregunta general, sensacions d'aquesta derrota i com has vist el partit?
Bueno, és un partit que crec que tenim controlat, perquè doncs, dintre que ells jugaven en un joc molt directe, doncs nosaltres estàvem ben posats i agafàvem bé les segones jugades, no els donava emoció. Hem generat algunes arribades bones per poder marcar, però bueno, al final sempre hi ha moments que l'equip es desconnecta, que això és el que ens està costant els partits, i en 5 minuts que no hem estat fent el que hem fet tot el partit, ens han fet 2 gols. A partir d'aquí, llavors, ja l'equip torna a tenir una mica de pressa. Sí que és veritat que hem continuat generant coses, però ja vas forçat, no? El tema està en que hi ha moments que hi ha jugadors que no acaben d'estar concentrats tot el partit i es desconnecten molt ràpid. Llavors, això ho hem de mirar a solventar com sigui.
L'equip ha fet una molt bona primera part. Acedo ha tingut l'1-0, però s'ha arribat amb 0-0 al descans. A la segona meitat, l'equip ha començat una mica millor, però una Generalitat sembla que hagi desconnectat a l'equip i l'ocasió de Saliu ja ho ha acabat de rematar, no?
Bueno, sí, la Generalitat aquesta ve donada per una primera jugada que no la disputem i la caiguda que tampoc l'agafem. Llavors, quan tu no fas això, que és el que has estat fent en el partit, passa això altre, no? Que és el que juguen ells. I el segon gol també ha sigut també un saque de banda que estem mirant la pilota i no la va buscar ningú ni disputar-la. I ha sigut res, 3 minuts. A partir d'aquí amb el 2-0, ja sí que és veritat que comencen a entrar una mica de presses a tothom, ja, bueno, encara no acabem d'estar ben assentats al camp, no? Llavors ens comporta que, primera, hem d'estar connectats tot el partit, que ens està costant, que et marca 2 gols, i llavors trenca totalment la dinàmica de l'equip, no?
I ho comentàvem a la retransmissió que li faltava una mica a l'equip ofensivament acabar-s'ho de creure per anar a buscar el gol, instal·lar-se potser una mica més a camp contrari. No sé com has vist l'equip ofensivament.
Sí, encara anem una miqueta per lliure. És a dir, a l'hora d'atacar no anem conjuntats, no? Agafa un la pilota i encara vol decidir ell la jugada, vol atacar individualment, però bueno, crec que hem de tenir una miqueta més de veus en pilota i això també ens està costant.
Tot i això, de moment, dos camps complicats, dues visites. Confiança en que ara que ja ha arribat el primer gol la dinàmica canvi?
Bueno, hem d'anar millorant coses, però clar, s'ha de fer tot el partit. Si estem bé durant 80 minuts i després en tenim dos de dolents, aquesta categoria et fan el gol i acabes perdent, no? Falta que hi hagi jugadors que estiguin continus durant tot el partit.
Doncs veurem si a la tercera va la vençuda. Aquest diumenge a 4:45 de la tarda, Valls, Futbol Club Vilafranca, camp que no porta massa bons records de la temporada passada. De fet, a final del curs passat va ser una dura derrota per 3-0. Veurem si el Vilafranca pot trencar la ratxa i aconseguir els primers punts de la temporada. Tant de bo sigui una victòria.
Gràcies, Eric Guijarro, i bona setmana.
Bona setmana, que vagi molt bé.